Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. El cos de Francisco Franco, el dictador, ja no és al Valle de los Caídos després de 44 anys enterrat al seu mausoleu. Aquest dijous s'ha procedit a l'exhumació de les restes en presència d'una delegació reduïda de la família i després un helicòpter l'ha traslladat al cementiri del Pardo, a Madrid. Són moltes les veus crítiques que han parlat de les darreres hores criticant aquesta acció. L'historiador del Bages, Quim Aloy, ha assegurat que és un fet històric, però que hauria d'avergonyir perquè s'ha tardat més de 40 anys. Malgrat això, ha assegurat que era un dia necessari. De tot plegant, ha parlat a Ràdio Sallent. Ampliem aquesta informació. Olga Gili, bon dia.
Bon dia. L'historiador del Bages, Quim Aloy, assegura que només és una operació d'imatge i que hauria de fer vergonya que el dictador porti més de 40 anys al Valle. Assegura que el PSOE ho podria haver fet des del 1982 i que, per tant, en cap cas és una victòria.
Que s'hagi tardat 40 anys a treure el cos del dictador del Valle de los Caídos, a tot el que representa, no? Aquest mausoleu ordenat per ell, pensat per ell, pensat pels seus, pels guanyadors de la Guerra Civil, amb una creu de 150 metres.
També ha assegurat que és un missatge per fer net del franquisme i assegura que és una imatge molt potent perquè demostra que la democràcia venç a la dictadura. Segons Aloy, aquest acte no només ha de quedar aquí, sinó que ha d'anar més enllà. Ell assegura que s'hauria de convertir en un espai de memòria per explicar la Guerra Civil i el franquisme i que fos una lliçó d'història.
Quan s'hauria de convertir en un espai de memòria, en un espai d'explicació de què va ser la Guerra Civil i el franquisme, que s'expliqués com es va construir, la gent que hi va morir, tot el que va representar i que fos una autèntica lliçó d'història.
Ell mateix ha assegurat que ha d'haver-hi un programa de memòria pública perquè hi ha gent que no sap que els seus familiars estan allà.
Gràcies, Olga. Doncs arreu de l'Estat són milers les famílies que encara lluiten per trobar els seus familiars morts durant la Guerra Civil. A Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès, la directora general de Memòria Democràtica, Gemma Domènech, lliura precisament aquest matí les restes d'un soldat republicà a la seva família. Es tracta de Tomàs Verdaguer, la vuitena persona identificada amb el programa d'identificació genètica de la Generalitat. Joan García, des de la veu de Sant Joan, què més en sabem d'aquest soldat i com ha estat identificat? Bon dia.
Bon dia. Tomàs Verdaguer va rebre una bala al crani mentre lluitava al front durant la Guerra Civil. Va ser traslladat a un dels hospitals instal·lats al Soleràs, a les Garrigues, però no va sobreviure a la ferida i va ser enterrat a la fossa comuna del poble, que estava ubicada al cementiri vell. Va morir l'any 1938. La fossa es va obrir l'any 2017 en una de les excavacions del Pla de Fosses. La família ja sabia que l'home va ser enterrat al Soleràs, la fossa més gran excavada fins ara a Catalunya pel que fa al nombre de persones trobades, gràcies al certificat de defunció. Ara, un dels 146 cossos que varen trobar els arqueòlegs ha estat identificat com a les restes de Verdaguer, gràcies a la comparació del seu ADN amb el d'una base de dades on hi ha perfils genètics de familiars de víctimes. En aquests moments s'està fent l'acte d'entrega de les restes i d'alguns elements personals de Tomàs Verdaguer a la seva família a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Joan, d'on era originari aquest soldat republicà. La família té previst enterrar les restes en una cerimònia privada.
Gràcies, Joan, des de la veu de Sant Joan. I aquest matí ja hem confirmat la segona víctima mortal per l'episodi de forts aiguats i riuades que ha afectat Catalunya aquesta setmana. La policia judicial de la Guàrdia Civil ha confirmat que el cos trobat al port de Tarragona és d'un dels 5 desapareguts pel temporal a la Conca de Barberà. Els equips de rescat ja han reprès avui al matí la búsqueda de les altres 4 persones desaparegudes arreu del riu Francolí i fins la seva desembocadura a Tarragona. De moment això és tot per ara. Ens actualitzem properament.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
La Venera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sardanes sí, sardanes no, sardanes sempre, pregunto jo, hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana, cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Comencem una nova edició del més calent a l'Aigüera, l'última ja d'aquesta setmana, i també l'última amb aquest horari, perquè saben que dissabte hi ha el canvi d'hora, que ens farà anar un xic més atabalats els primers dies. Sempre passa igual, tant de temps i encara no ens hi hem acostumat. Molt bé, doncs comencem. Comencem el més calent a l'Aigüera, i com sempre, amb la Cristina Cantal. Bon dia, cada cos del món. Cristina, bon dia, bona hora, benvinguda.
Molt bon dia i bon divendres a tothom. Mm.
Cristina, ja comença a estar tocada per als primers constipats de la temporada.
Sí, eh? Se'm nota la veu, eh? Aquesta veu nasal que se'ns posa, eh? Quan ens agafa aquest inici de... Però bé, bé, espero que els oients m'entenguin bé igualment.
Exacte, ja t'has drogat per...
No.
Encara no?
No, perquè jo crec que els refredats, com a la vida, ha de fer el seu cicle. Sí. Apareixen, van creixent, reprodueixen mocs i se'n van i ja està. Mm. Vull dir... Farà el seu procés, em prengui drogues o no em prengui drogues, per tant, prefereixo no prendre-me'n.
Bé, doncs, el constipat dels que va fent, i nosaltres també que irem fent, i ja t'he dit, Cristina, això s'acaba això de les tardes que durin tant.
Sí, ara marxaré de fosc, ja.
Sí, esclar.
Quan s'acabi el far, ja serà fosc.
Encara agafaves de... Esclar, sí, encara agafaves de clar. No?
Sí, jo ara tornava amb sol, plena tarda, encara. Clar. Sí, sí.
Mm-hmm. Doncs mira, ja saps que durant uns quants mesos... Llargs,
es fan llargs, eh? Mm. Molt llargs.
Te tocarà això, doncs, de tornar de fosc. Que sortir de casa de fosc, quasi, i...
Oh, no, bueno, no al contrari, surto de dia,
de
però...
De dia, sí.
Sí, sí. Però... Els que ara surten de fosc sortiran de dia. Exacte. És el benefici que tenen, no?
És una cosa que mai s'ha entès, però bé, perquè dius, estalvi de llum i tot això, els llocs, per exemple, aquí anem a llum,
sempre...
Tant si avancen una hora com si en retrasen. La llum sempre la tenim oberta i moltes empreses també funcionen en llum, tant si és clar més aviat com si és clar més tard.
No, i a les 6 de la tarda, que és quan la majoria de la gent entre 6 i 7 arriben a casa, és fosc i després tota aquesta llum natural que podríem tenir no la tenim. Però clar, també és cert que després els que es lleven d'hora per anar a treballar marxarien molt de fosc. Mm. Suposo que per aquí tiren els trets.
Sí. Però si anéssim molt d'anys enrere, que... Bueno, savis i així, que anàvem amb el llum solar. Encara va haver-hi una època que tothom anava amb la llum solar. Després ja es va començar una hora, després la crisi del petroli van posar l'altra segona hora, i això hi va haver una temporada que sempre es deia, recordo't, com avisaven el canvi d'hora, que seria l'últim any. Al final ho van deixar de dir-ho, eh?
Perquè encara però l'any passat d'això ens ho van dir.
I després hi ha una plataforma que sí que voldria, que es va crear per tornar, doncs, a només tenir una hora normal i no haver de fer aquests canvis.
En teoria, el març del 2020 havia de ser l'última, però realment Europa ha vist que el que no pot ser és que França tingui una hora, Espanya una altra, Itàlia una altra, i el que volen és pactar, a veure amb quin horari es queda. I clar, posar-se d'acord costa molt.
Sí. És clar, perquè Hi ha països que, esclar, vull dir, no tots anem a la mateixa hora.
No, està clar. Per la ubicació geogràfica que hi ha, la llum és molt diferent als països nòrdics que la que tenim aquí.
Jo, bueno, i després, per exemple, un país com Anglaterra, que ara amb aquests canvis d'hora, quasi ja als 3:15 ja es comença a fer fosc.
Sí.
Ja,
Sí, sí.
Que dius, que has entès, he acabat de dinar i si ja...
Ja me'n puc anar a dormir, total. Ja he dinat, he sopat, què he fet, què he fet?
Molt bé, doncs, Cristina, comencem el més calent a l'Aigüera d'avui divendres, també dia que a Girona comencen unes les fires, potser podien dir, més tristones, no sé si la paraula trista, de quan se n'han fet des de tiempos immemoriables, eh?
Pues sí, la veritat és que avui engeguen les fires de Sant Narcís i hi ha moltíssima programació, vull dir, s'ha posat el focus, no?, en aquesta suspensió de les barraques, del correfoc, de la tronada, però realment, doncs, s'han obert concerts al migdia, al parc migdia, valgui la redundància. Bé, propostes n'hi ha moltes, però sí, realment hi ha una gran part de la població gironina, ja no només de la ciutat, sinó crec que de la província, sí, afectada per aquesta decisió de l'Ajuntament de Girona, però han prevalgut la seguretat per davant de l'esbarjo.
Perquè, esclar, pensem que hi ha aquest, joves que durant tot aquest mesos, sobretot a l'agost, que hi ha més festes majors, han corregut festes, sobretot amb ambients de barraca, i tots aquests joves s'estan ja esperant que arribin les fires a Girona per tornar a viure aquest ambient de barraques. I aquest any els hi tocarà fer altres coses, mira.
Sí, ja hi ha concerts alternatius per certs barris, bars que també organitzen, com el Casal Independentista al Forn o l'Ateneu 24 de juny, però clar, no estem parlant de la magnitud de les barraques, vull dir, davant de l'Ateneu 24 de juny no hi queben les 10.000 persones que solen anar a barraques, per tant, haurem de veure com evoluciona això i si s'acaba creant, com ja corria per la xarxa, un macro botellón al carrer, no sabem si serà pitjor el remei que la malaltia, s'haurà de veure, val més no especular. En parlarem dilluns, si et sembla.
Exacte, i també has de dir, bueno, que barraques no eres només per la gent jove.
Exacte.
Perquè jo me va tocar un any estar en una barraca de barraques, un any que
sí?
Estava en el sindicat.
Sí? Què tal l'experiència?
Bona.
Sí?
Estava al sindicat Obreres i me va tocar un dia d'esnari i, esclar, ja estava allà des de quasi la tarda, i la tarda ja venien un cop allà a les 6-7 abans d'anar a sopar o sopaven allà la mainada que venien ja de totes les atraccions amb els pares. I aquell moment era això. Després ja començaven la prèvia dels concerts, i el concert pel mig, i després al final del concert.
Que és quan la gent tornava a menjar.
Tornava a menjar,
sí,
senyor, quan torna a menjar. I ja t'ho deien, diu, ara prepara, perquè ara vindrà...
Ara ve la segona tongada d'entrepans.
Ara ve l'època cubata cervesa, i ara vindrà... Aquesta és tota una experiència, el que són les barraques a Girona. Molt bé, doncs a Girona no ho sé, però aquí a l'Escala anem a veure amb quins valors, més o menys potser a Girona siguin quasi iguals, però anem a veure amb quins valors meteorològics comencem la jornada d'avui en quant al més calent a l'Aigüera. Sempre doncs amb la sintonia habitual, anem a viatjar i anem fins a la closa del Llop, que tenim ara una temperatura... Jo pensava que baixaria més, perquè fa fresqueta al matí, es nota. Ara,
sí, el canvi,
Sí, sí, sí. Però ens marca el que seria terra endins, Clos del Llop, 16 graus en 4.
Així bastant igual que ahir,
Sí. I
a la Clota...
I a la Clota, 16 en 4.
Exactament igual, això igual, no ens ho trobem igual. Molt sovint,
No, són dies per apuntar, Vull dir, coincideixen les dues estacions amb les mateixes temperatures, amb mateixos números.
Doncs aquest solet està acompanyant, doncs, que tant a costat de mar com a terra endins faci aquesta temperatura mitjanament agradable si estàs al sol, no tan agradable si estàs a l'ombra.
Exacte, ara és aquell moment que busques el sol després que has defugit durant tot l'estiu, és aquell moment que sí que busques el solet. Molt bé, ja sabem amb quines temperatures comencem i anem a saber amb quina previsió tindrem aquest cap de setmana. Cristina, comencem per titular i la previsió de per avui.
Doncs mira, un cap de setmana radiant. Aquest és el titular que ve acompanyat de panorama assolellat i ambient agradable a migdia. Per tant, una bona previsió després d'aquesta llevantada que ha deixat tantes destrosses i tantes desgràcies. I aquest divendres 25 d'octubre tindrem unes temperatures màximes d'entre 19 i 21 graus i unes mínimes d'entre 11 i 13. Pel que fa a l'estat del cel, tindrem cel serè tot el dia en una jornada molt assolellada i calmada, un ambient més temperat de dia i més fresc de nit, el que ja mencionàvem, eh? Sí. Ens hem despertat amb mestralet molt fluix aquesta matinada i anirà girant cap amb calmes i un vent variable la resta del dia. Pel que fa a l'estat del mar, arrissada tot el dia, amb estones de calma, us podeu anar a banyar si sou valents, perquè encara tenim 19,2 graus pel que fa a la temperatura del mar.
Molt bé, això és divendres. Anem a demà dissabte, dia 26, amb una temperatura que oscil·larà entre els 20 i els 22 graus i unes mínimes entre els 9 i 11 graus. Atenció, que demà farà fresquet, eh? 9 i 11 graus. El cel serà serè durant tota la jornada, amb un dia radiant i sense un núvol. Ambient contrastat entre el migdia i la nit i humit a primera hora amb alguna boirina. En quant al vent, terral molt fluix de matinada i vent variable la resta del dia, amb grans estones de calma. Estat de la mar, arrissar tot el dia amb estones de calma. Això del terral, hi va haver-hi un pescador que m'ha dit no has de dir terral, has de dir oratge, que aquí en diguem oratge. Però bé, que aquí posa terral, doncs, terral. Bé, i continuaran aquests 19 graus en dos, amb bandera verda, això vol dir que, com deia la Cristina, si en aquests valents que s'atreveixen encara a anar dintre l'aigua...
Hi ha calma, almenys. No hi ha perill en aquest cas, eh?
Ho poden fer-ho.
La frescor és una altra cosa.
Bé,
i el
Cristina,
diumenge, no? Vinga, sí. Diumenge 27 d'octubre, unes temperatures màximes d'entre 20 i 22 graus i unes mínimes d'entre 10 i 12 graus. Pel que fa a l'estat del cel, tindrem cel serè de matinada amb arribada d'alguns núvols prims a migdia i també a la tarda. Ja cap al vespre s'hi sumaran alguns núvols baixos fruit de la humitat, amb un ambient més humit, amb boirines, sobretot a primera hora. Pel que fa al vent, calma de matinada amb llevant molt fluix a migdia i tarda i l'estat del mar arrissat tot el dia amb estones de calma i seguim igual amb bandera verda i 19,2 graus pel que fa a la temperatura del mar.
Molt bé, doncs això és el que ens deixa el temps i del temps anem a la premsa. I l'incògnita de la premsa, jo encara no he vist cap titular ni cap fotografia, ara hi entraré a la pàgina, no sé si ens parlarà més assumpte de temporal, encara restes de temporal, o el protagonista d'ahir, de Franco, de l'exhumació del seu cadàver, o també quedarà algú de les manifestacions també de la sentència. Un d'aquests temes els tocaran tots per igual?
Un mix mix d'aquests tres temes, crec.
Deixa'm fer de Ferrera. Los tocaran por igual? De què hablaran?
Ahora. Perfecte, doncs va, comencem per l'edició gironina del Punt Avui, que sempre començo pel Diari de Girona, i avui pues, és divendres i em ve de gust canviar. I comencem per aquest divendres 25 d'octubre, que aquest és el titular, recerca infructuosa. Intensifiquen la recerca i al port de Tarragona apareix el cadàver d'una de les 5 persones desaparegudes. Per altra banda, també afegeix que el govern promet agilitzar al màxim les ajudes als afectats pel temporal i estudiar la declaració de zona catastròfica. Això és el titular que, com bé deies, doncs va relacionat amb les llevantades, però la fotografia principal va relacionada, doncs, com bé deies, amb el protagonista d'ahir. Podem veure aquest helicòpter a sobre d'aquesta creu enorme del Valle de los Caídos, quan se n'anava doncs, en direcció al Prado. Amb aquest titular... 44 anys tard, les restes de Franco exhumades i traslladades a un cementiri.
Fotografia en blanc i negre, eh?
En blanc i negre, sí, sí. La veritat és que molt, molt de l'època, no? De la seva, eh? No d'ara. I com que ho has mencionat, t'haig de dir, eh? També hi ha un altre titular i una altra fotografia petita que fica protesta a Girona amb globus i escombraries, eh? Per tant, també seguim amb aquestes mobilitzacions.
I inclús hi ha un tercer titular que en parlàvem, eh? En quant a el que era a Fires de Girona.
Exacte, Girona vigilarà els accessos en els botellons per fires. Clar, s'ha de saber, bueno, ja és ben sabut, no?, que pel que fa de veure al carrer no és legal, en veritat. Vull dir que poden venir perfectament a treure't l'ampolla i no sé si a denunciar-te o el que sigui, però realment ja corria per xarxes això, que es volia fer un macrobotellón i suposo que ja estan alertats pel que... Des d'Ajuntament de Girona el que s'ha dit és que no volen prejutjar i que el que faran és anar minut a minut, segon a segon i havent d'actuar doncs, respecte a com es doni la situació.
Espero que no arribem a una situació d'enfrontaments...
Esperem que no.
...entre botelleros i els Mossos d'Esquadra, que amb el que hem vist, que potser a veure si treure les fires haurà provocat una cosa que ells no voldrien. No sé, a veure... Molt bé, doncs continuem i anem amb el Diari de Girona.
Cobra amb aquest titular. La taxa d'atur es redueix fins al 8% a Girona, la més baixa des de l'any 2007. Afegeix que hi ha 31.900 persones desocupades, segons les dades de l'última enquesta de la població activa, 5.000 menys que el tancament del tercer trimestre de 2018. Per tant, bé...
Sempre és una bona notícia.
És una bona notícia, sí, per molt que un 8% sembli poquet, estem parlant, doncs, de, mira, de 5.000 persones menys que a dia d'avui sí que tenen feina i l'any passat no la tenien. Pel que fa a la fotografia principal, podem veure, en aquest cas, el taüt on anava ahir Franco, amb aquest titular, Franco, fora del Valle de los Caídos. Podem veure, doncs, com l'estaven transportant a pes de braços.
Els seus familiars... els seus familiars, doncs, i amics, doncs, que acompanyen aquest tot, una imatge que, doncs, que va sortir molt ahir en els informatius, com sortien des de la Basílica, anant a buscar ja l'helicòpter. I també tenim una fotografia també a sota, que veiem les Illes Medes de fons, amb les restes de temporal.
Sí, podem veure els troncs i les restes d'aquesta vegetació acumulada a la gola del Ter, amb aquest titular, Girona recupera del devastador temporal d'aigua i vent.
Molt bé, doncs anem ja amb els diaris d'edició barcelonina.
Doncs anem a veure què ens diu La Vanguardia, que només obria en portada, doncs, de surt també aquest helicòpter sobre aquesta gran creu del Valle de los Caídos, amb aquest titular, l'exhumació de Franco conclou 44 anys de culte al dictador. Afegeix que les despulles deixen el mausoleu en un acte sobri i televisat i són enterrades al Prado. I que finalment també Sánchez celebra el final de la front moral,
sí.
I la resta de partits hi veuen electoralisme.
Entre cometes, la front moral.
Sí, en plan, li han agafat la paraula dita per ell mateix, Aquest és el titular de La Vanguardia, i si obrim el que fa el periòdico tenim exactament la mateixa fotografia. Exactament, eh?
Vull dir que podria ser que fos una fotografia d'agència, no?
Possible, d'algun dels fotògrafs que va poder accedir allà, perquè ja, exceptuant el senyor Tejero, qui no anava acreditat no entrava. El titular obre, el periòdic obre amb aquest titular, Fins mai més. La democràcia es dignifica al treure Franco del Valle de los Caídos, on estan enterrades milers de víctimes del dictador. Veiem, com dèiem, aquesta fotografia principal amb l'helicòpter i la creu. I, finalment, l'Ara ha fet una comparativa de l'any 1975 i del 2019, amb exhumació i exaltació de Franco. Podem veure, doncs, com el 1975 el transportaven en el moment de ser enterrat, i com ara, doncs, també l'han portat de la mateixa manera, amb aquesta, com bé deia, una exhumació, però alhora aquesta exaltació que es va fer ahir de Franco.
Però fixa't, a la fotografia de dalt, veus, el que està davant és el pare del que està darrere la fotografia de baix, d'en Francis Franco. I el que està a darrere és el fill, en Alfonso de Borbón, del que està a davant de tot.
Per tant,
canvia l'ordre. És curiós això. Ahir també es veia alguns mitjans de comunicació, televisió, doncs, també, com feien això, la sortida, que comparaven també les dues fotografies, una en color i l'altra en blanc i negre. Aquí els veiem tots dues en color, perquè el 75 ja hi ha fotografies en color, però al moment que surt per televisió, com que encara predominava el blanc i negre, doncs, es veia, doncs, a la comparació de la sortida amb la comparació de l'entrada. Molt bé, el fèretre és el mateix, segons van dir, que no el van pas canviar, que era el mateix fèretre.
En aquest cas, la segona fotografia està tapat, per aquesta... Sí, tela, diguéssim.
Bueno, estava un xic ja amb el pas del temps.
Home, normal, sí.
Un xic mal més. Molt bé, doncs, Cristina, això és el que dona de si, i tots els diaris coincidint, almenys en fotografia, la majoria també titulars, amb el que va passar ahir al Valle de los Caídos, perquè també tots, quasi la majoria també dels mitjans de comunicació, a l'hora que s'estava fent tot això, tots hi estaven connectats i tots estaven parlant del mateix. O sigui, diríem trending topic.
Sí. No sé si se li hauria hagut de fer tan ressò, però bé, és una qüestió que ara ja ha passat i que ha anat com ha anat.
Molt bé, doncs deixem ja el temps, deixem ja el resum de premsa i anem a l'apartat musical. I avui, atenció a l'apartat musical, perquè posaré una cançó que té relació amb el que vindrà després, amb l'apartat de sants i aniversaris.
D'acord, però és de cine.
És de cine.
És de cine, a veure.
És de cine. Ja saps quina és? Carai.
És La vida és bella.
Té una relació. Després...
Després m'ho expliques.
La cançó de la pel·lícula, podem dir, és que és la cançó. Si escoltes aquesta cançó... I
et transporta la pel·lícula.
Et transporta la pel·lícula, La vida és bella.
Jo és una d'aquelles cançons de pell de gallina i un somriure.
Ah,
i mira,
sí?
Que t'haig de dir que quan jo vaig veure La vida és bella per primera vegada no tenia ni idea de què anava la pel·lícula. I amb aquest titular m'imaginava una pel·lícula superbonica.
Sí.
I clar, és una pel·lícula molt bonica, però molt dramàtica.
També,
vaig acabar plorant com una mallarenga la primera vegada que la vaig veure.
Molt bé, anem ja després de la cançó que sempre ens acompanya, la primera del divendres, dedicada al cine, a l'apartat de Sants, aniversaris, notícies, refranys, també la cançó del dia. Molt bé, Cristina, a veure si ens en recordem d'un amic que sabem que el tenim i no l'hem felicitat.
A veure, qui hem de felicitar, Joan?
Vinga.
Qui se'ns ha escapat?
A veure qui se'ns ha escapat. Anem ja cap a la part baixa d'aquest calendari del pagès. Avui, dijous dia 25, és Sant Bernat Calbó, Sant Crisant, Santa Dària i Sant Crispí i Santa Crispínia. Santa Crispínia.
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 Jo em queixava de Cristina, saps? I a qui hem de felicitar, doncs?
Avui, això avui.
D'acord, això demà. Avui. I demà?
Demà Sant Evarist, Sant Marcià, Sant Llucià i Sant Rústic.
Hi ha
una persona que li van posar Rústic.
Rústic.
I diumenge, Sant Gaudiós i Sant Florenci.
Jo conec un marcià, no sé qui has de felicitar tu. A qui hem de felicitar, Joan?
Bé, jo coneixia un Gaudiós.
Sí?
Sí.
Ah, mira.
Passa que ja fa molt de temps que ja no sé res més d'ell. I bé, Crispí no crec... Evarist, també en coneixia un noi que es deia Evaristo, ja fa temps que ens va deixar, no fa gaire que ens va deixar, i bueno, dels altres no tinc cap coneixement.
Doncs, però si hi ha algun dels nens que ens escolti que és el seu sant, doncs moltíssimes felicitats, al igual que si és el vostre aniversari. I ara hem de donar pas a aquest apartat, no?, que sempre mirem aquests aniversaris d'aquestes persones públiques. Comencem per avui, per aquest divendres, a veure qui és el seu aniversari.
Vinga.
Perquè els divendres sempre fem a nivell de tot el cap de setmana, eh?
Sí,
hem de felicitar en primer moment en Raül Quijano, que en fa 48.
I en Raül Quijano és de...
Café Quijano?
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
Un dels tres germans Quijano, que van crear aquest duet ja fa temps amb una de les cançons que els va donar a conèixer, com és La Lola. I bé, tot un èxit. Varen deixar d'actuar, després van tornar amb temes de bolero i ara doncs, han tornat a reemprendre la seva carrera musical. I en Raül Quijano no és el més petit, sinó és el del mig, dels Quijano. Vinga, continuem.
Felicitar també a Katy Perry, que avui en fa 35.
D'aquesta nova generació de cantants.
Katy Perry, crec que no fa falta dir gaire res més, eh? Tothom la coneix. I aquest divendres també és l'aniversari de Chimo Bayo, que en fa 58.
En Chimo Bayo, que és un DJ valencià de l'època aquella de les rutes del bacalao, i aquesta va ser una de les cançons que va treure aquest senyor i que se va fer popular i es va fer famós per això.
Divendres, dia d'aniversari d'artistes, eh? O sigui, sí, si heu nascut un 25 d'octubre, teniu un futur prometedor pel que fan al món musical. Què et sembla? Saltem cap a dissabte. Crec que encara hi ha algun altre cantant, que hem de felicitar, com en Blas Cantó, que en fa 28. Aquest és del meu any.
Blas Cantó, que va començar amb el grup Aurín, després va, com el grup es va desfer, és el que ha fet, ha tingut més èxit i que va guanyar el Tocar a Més Suena, el primer noi que va guanyar Tocar a Més Suena després de unes quantes edicions guanyant en noies, i que irà al Festival d'Eurovisió.
Felicitem també a Manel Estiarte, que en fa 58.
Estiarte, que ara està en el grup d'en Guardiola, ja va entrar al Barça, va ser un dels grans del waterpolo, campió olímpic, i que va fer quasi tota la seva carrera a un lloc on el waterpolo és un esport molt important, com és. I es va venir quasi a retirar aquí, i després, quan ja va deixar el waterpolo, va entrar a l'equip d'en Guardiola, com estava el Barça, que ell feia una mena de relació entre el que era l'entrenador i els jugadors.
I finalment dissabte també és l'aniversari de Hillary Clinton, que en fa ja 72.
Que si les coses haguessin anat més bé, seria la primera presidenta
d'Estats Units.
Diguem, primera en femení, eh?
Però bé, els Simpson ja ho van predir que no seria així, i que seria tram, eh? Mm-hmm. Mica de por, eh? Tota la vida es pot relacionar amb un capítol del Simpson. Mm-hmm. Diumenge, finalment, felicitem a Vanessa Mae, que en fa 41.
Una violinista d'origen coreà.
Volíem sentir aquest violí. Felicitar els violinistes, perquè no tenen, com es diu, tracks, com les guitarres. És realment que saben ben bé quin punt tocar perquè sigui aquella nota, vull dir que és una gran tasca. I qui fa una gran tasca també, i que, bé, jo no podria ni que ho intentés, és en Kilian Jornet, que d'aquest diumenge en fa 32.
Kilian Jornet, que l'has de mirar per alt, sempre, eh? No el busquis mai a baix, sempre l'has de buscar dalt de tot. Que ell corre les muntanyes, que escolta'm, com si res.
No sé quants cops ha fet la Verèsia.
Sé que el va fer un parell de vegades en procés d'oxigen.
Sí, sí, si bèstia, per això. I finalment...
Aquest va arribar com si res. Aquest...
Ja està, amb una posicioneta.
Espera, un moment que ara hi torno. Em penso que va ser dues vegades que va pujar l'Everest sense oxigen, que em penso que és el primer que ho ha aconseguit.
I finalment, diumenge també és l'aniversari de Roberto Benigni, que en fa 67.
Per qui venia la cançó.
És l'actor.
L'actor director de La vida és bella. I per això abans hem posat aquesta, la cançó La vida és bella, en relació amb en Roberto Benigni, que avui fa 67 anys, amb una pel·lícula d'aquestes que va causar molt d'impacte i bueno, va tingué l'Òscar. Ell va tingué l'Òscar al millor actor. Molt bé, Doncs això és l'apartat d'aniversaris, tant d'avui com demà passat, com sempre fem el divendres. I, Cristina, ara anem a les curiositats.
A què descobrirem avui?
Avui descobrirem que hi havia una taca a Júpiter.
Una taca?
Una taca negra.
A veure, explica-m'ho.
Espera, jo no, ja t'explicaran ells.
Sabies que...
Un punt negre massiu va ser vist sobre l'atmosfera de Júpiter, el mateix que té una composició com la d'una estrella, tot i que no és una estrella. Doncs bé, la NASA ha compartit les increïbles fotos de Júpiter lluint una taca negra. Què és? Doncs en realitat es tracta de la lluna volcànica de Júpiter Io. L'ombra d'aquesta lluna és la que es projecta al planeta gegant. Les imatges van ser capturades per la nau espacial de la NASA, que porta més de 20 trobades amb Júpiter.
No és pas que ningú hagués anat a embrutir
el
planeta, o una trossa allà que no l'haguessin escombrat, sinó que venia això de la lluna. Molt bé, doncs anem ja a l'apartat de notícies. Sempre passen coses i sempre ens agrada recordar-los el que passava ara fa un any i el que em passava ara fa 5. Cristina, ara fa un any, de què es parlava?
Doncs aquest era el titular. La penya blaugrana de l'Escala celebra el seu 39è aniversari amb un dinar popular que es completarà amb el visionat del clàssic Barça-Madrid. La festa es farà diumenge a la Sala Polivalent i és oberta tant a socis com a simpatitzants. Per tant, això vol dir que aquest any en fan 40?
Aquest any en fan 40 i haguéssim pogut repetir el mateix. Però, com que el partit s'ha ajornat,
uh-huh.
És curiós que...
coincideixi justament el mateix cap de setmana,
El mateix cap de setmana, si haguessin fet la celebració dels 40 anys, haguessin tornat a poder veure el Barça-Madrid, si tot hagués anat com havia d'anar. Molt bé, això era el que passava ara, el que passava ara fa un any, i així ho parlava l'informatiu.
La penya blaugrana de l'Escala va ser fundada a la tardor de l'any 1979. Aquesta és la referència que es té de la seva creació, si bé ja feia uns mesos, en aquella tardor, que s'estaven tramitant els seus estatuts. La data es commemora cada any amb una trobada entorn d'una bona taula. Aquest any la festa d'aniversari s'ha programat per diumenge vinent, amb un dinar popular a la Sala Polivalent obert a tothom. A la sobretaula s'engegarà la pantalla gegant per veure el clàssic Barça-Madrid. El dinar està convocat a la 1 del migdia. El partit comença a 4:45 de la tarda. Gas, president de la penya blaugrana de l'Escala.
Des d'allà fa una colla d'anys hem unit el que és la celebració de l'aniversari de la penya amb el tradicional dinar del soci. És un format que funciona, ens agrada molt. Precisament també des de fa un parell d'anys van passar de sopar a dinar, i bé, doncs esperem que la gent es vulgui animar i pujar a la Sala Polivalent, i si algú es vol apuntar per dinar, doncs només ha de posar en contacte amb la penya. Fins divendres hi ha temps per apuntar-se. El preu dels socis de la penya són 12 euros pel dinar i els no socis 20 euros.
Així ho explicava l'informatiu, el que passava ara fa un any, aquesta celebració dels 39, aquest any la penya si hagués celebrat, com explicàvem, aquest cap de setmana hagués trobat la coincidència d'un altre Barça-Madrid. Bé, i en fa cinc la notícia era que l'últim cap de setmana de novembre l'agrupació artística local de l'Escala estrenarà la comèdia Toc Toc al Cert. És per això que aquests dies l'elenc d'actors i actrius assagen cada setmana per tenir-ho tot a punt. I això és el que explicaven a l'informatiu.
Els membres de l'agrupació artística local fa setmanes que assagen al Cert l'obra de teatre que estrenaran aquest any. Com és habitual, després de l'estiu comencen a estudiar-se el text per poder representar el muntatge l'últim cap de setmana de novembre. La peça escollida torna a ser una comèdia i enguany tracta sobre els trastorns obsessivo-compulsius. El director de la companyia, Jordi Piqué, assegura que els riures estan garantits.
Estem assajant ara una obra també divertida, com totes les que hem fet. Sempre hem intentat buscar obres divertides, comèdies, vodevils, i aquesta se'n diu Toc Toc. El toc representa un trastorn obsessiu-compulsiu. Són una sèrie de personatges que es troben en una consulta d'un psiquiatre i cada un té un toc diferent. I es fan allà el metge no ve i comencen a expressar els seus tocs i acaba, jo quan la vaig anar a veure, és que la gent no paraven de riure. I inclús a vegades em molesta perquè a mi m'agrada i me fa gràcia, però me retenc el riure perquè si no perds el diàleg, perds la següent escena per riure d'un acudit o d'una situació o un gag anterior.
L'agrupació artística local que, malauradament, enguany doncs, no hi tindrà, no podrà fer representació per un dels seus actors. No hi podrà ser-hi, va decidir doncs, tots la companyia doncs, que aquest any farien repòs. Esperem, aviam si l'any que ve hi poden tornar.
Respiren un any i a veure si l'any que ve hi poden
perquè
tornar.
Perquè és una de les obres que s'espera molt per part de la gent de l'Escala, aficionada al teatre, sempre el que fan l'agrupació artística local dirigida per en Jordi Piqué. Molt bé, anem ja al refrany, l'ha dit a la frase del dia que diu...
És prudència consultar el seny abans de parlar.
Fem aquest silenci perquè la gent hi pensi.
A mi no se'm dona gaire bé això. A mi se m'escapa i després, ai.
És el que ens passa a tots. És el que ens passa, o quasi tots. És el que passa a tots.
Hi ha gent que pensa massa, no?, abans
sí,
de parlar.
Sí, abans s'ho pensen i han que ho deixen anar, patapam. Bé, i ja per acabar, anem a la cançó del dia. Hem canviat de dècada.
Hem entrat als 90.
Als 90.
Perquè aquest era el hit que era número 1 un dia com avui, un 25 d'octubre, però ja del 1990.
On eres un 25 d'octubre del 90?
Oh, ja potser començava a ser idea.
Sí?
Idea, si més no.
Ja se'n començava a parlar?
No ho sé, ara m'estàs fent... Si vaig néixer el juny del 91... Ja estava?
Sí, ja anaven...
Sí, no? Ja hi era.
Ja que deien... Bueno, hem de començar a posar o alguna cosa hem de fer.
Bé, doncs el que sonava aquest final d'octubre del 90 era Praying for Time de George Michael.
Escoltant aquestes notes d'aquest Praying for Time de George Michael, una balada d'aquest cantant, que també va arribar a números 1, segurament en tindrem algun que altre d'aquest cantant que bé, aquesta vegada sortia o arribava al número 1 amb aquesta balada. I escoltant aquestes notes, sempre ja és el moment que acomiadem a la Cristina, però abans sempre ens agrada que ens expliqui quins seran els temes que es trataran aquesta tarda al FAR.
Faig spoilers, aquí, al Més Calent a l'Aigüera del FAR. Mira, avui, aquest divendres, tanquem setmana i posarem el focus als esports nàutics de diverses parts del litoral català i, sobretot, també parlarem de la primera trobada internacional de dones de la pesca d'Andalusia i Marroc. Per tant... marxem de les nostres fronteres, però per donar aquesta rellevància a la dona en el món de la pesca.
Molt bé, doncs estarem, com sempre, atents al que tot el que ens porteu des del FAR. I, Cristina, bon cap de setmana. Ens recorden de canviar l'hora.
Jo crec que ara això el mòbil ja ho fa sol, no?
Sí.
I els digitals també. És el del cotxe. El del cotxe sempre passa que després vaig 3 mesos amb l'hora malament.
Jo havia tingut un radiocasset d'aquells extraïbles.
Sí.
Ho feia sol. Fixa't tu.
Imagina't.
Va ser dels últims que vaig tingué.
Canvi d'hora, gaudiu d'aquesta hora. Ja sigui dormint, que hi ha gent que ho gaudirà molt poder dormir una hora més. O ja sigui doncs, fent el que vulgui fer i aprofiteu aquesta hora que us regala aquest canvi d'hora, valgui la redundància. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu, Cristina. This is the year of the beauty man. George Michael, el nom era Georgios Karalikos Panatoiou, d'origen grec, la seva família, ell va néixer a Londres un 25 de juny de l'any 1963 i ens deixava un 25 de desembre de l'any 2016, dia de Nadal. I l'any 1990, un 25 d'octubre, era número 1, segurament, deia algun altre número 1 tindrem de George Michael. Bé, doncs continuem.
El més calent a l'Aigüera.
Continuem i ho fem ara amb les emocions. A la secció que ens porta el divendres, la Montse Hidalgo, ja ho saben que tenim cada dia una secció diferent amb temes diferents que ens porta la Montse. I avui, amb relació amb el cinema, com a rerefons, avui ens parla la Montse Hidalgo juntament amb la doctora Maria Palacín sobre l'efecte dels traumes infantils amb el visionat de la pel·lícula a la que s'analitza La propera pell, d'Iñaki La Cuesta i d'Isa Campos, una pel·lícula de l'any 2016.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Les persones que viuen situacions extremes durant la infància poden superar els traumes? Avui comencem el visionat emocional d'una pel·lícula molt particular, La propera pell, dirigida l'any 2016 per Iñaki La Cuesta i Isa Campo, que combina francès, català i castellà per a la seva versió original, que explica la història d'un nen perdut que torna a casa seva, a un poble del Pirineu, 8 anys després. Maria Palacín és doctora en psicologia, directora del màster d'autolideratge i conducció de grups de la Universitat de Barcelona. Una pel·lícula dura, la que afrontem. Què tal, Maria?
Una mica. Doncs bé, molt bé. Gràcies, Montse.
Ens situem a l'inici de la pel·lícula, quan des d'un centre d'acollida francès troben la família d'un noi desaparegut quan tenia 9 anys. Davant la situació, el noi s'enfila dalt de la teulada.
¿Qué hacemos ahora? ¿Saltes o hablamos?
Ya no quiero hacerme la prueba.
Llevo 2 años buscando a tu familia y cuando encuentro a tu madre, ¿te acojonas? Estupendo.
No soy yo.
Oye, Leo, ya sé que tienes miedo. Pronto serás mayor de edad y podrás hacer lo que quieras.
¿Y si cuando la vea no me acuerdo de nada?
Tienes una oportunidad que todos tus amigos querrían. Recuperar a tu familia. No dejes pasar esta ocasión, créeme.
¿Y tú vendrás conmigo?
No te preocupes. Sí.
¿Cómo se supone que me llamo?
La por de no recordar, la por de recuperar el nen que va ser.
N'hi han moltes pors, no?, en aquesta escena. La por de saber o de no saber qui ets o de no agradar-te el que et diuen que ets, no?, la identitat. Descobrir realment la identitat, perquè mentrestant doncs, ha ha crescut amb una temporal, potser, però que li ha servit fins aquí, no? Encara no té la majoria d'edat, però hi ha moltes paraules que posar diferents emocions. Hi ha una emoció que l'anirem veient, que va sortint al llarg de la pel·lícula i que ell fa coses, fa una mena d'exercicis o de rituals enfront d'aquesta emoció, que és l'ansietat. I és l'ansietat del que vindrà, no?
El noi, el que li deien Leo, perquè no recordava el seu nom i portava una samarreta d'en Leo Messi, és en Gabriel, que intenta socialitzar amb la colla del poble.
Gabriel, on has estat aquests anys?
És veritat que no recordes res?
I a tu què t'importa?
Què creus tot el que et diuen o què? Clar que me'n recordo.
I on has estat?
Doncs m'he anat movent una mica per tot arreu.
Però anaves sol o què?
Bueno, de vegades sí, de vegades no. Vas trobant a gent.
Joder, doncs t'hauràs trobat de tot.
I de què vivies?
Del que sortís. És que sempre hi ha una manera de buscar-se la vida.
Això què vol dir? Treballaves?
Però que vols saber tot o què? Sí? Però t'avisa quan et cansis, eh? Jo vaig treballar de tatuador, mecànic, de recol·lector de maduixes, de lampista, pallasso, pintor, carter... Tot? T'avisa quan et cansis, eh?
Tot.
Combrera, no?
Reclam publicitari, cambrer, avisa quan et cansis, eh? Que jo no tal. Un cop a Portugal em vaig trobar, o sigui, em vaig ser col·lega d'un tio que treballava en un escorxador i el tio va aconseguir que em colés amb ell. I entro i tot moros i negres. Tot. Tot. Jo era l'únic guapo.
Com és heavy, tio.
Bueno, com tots. Bueno, al final t'acabes acostumant. El més fort va ser que un dia ens vam trobar el jefe, o sigui, follant-se una ovella.
Què?
No, en sèrio. En sèrio, David.
Tio, i una cosa, no et feia cosa aixecar-te cada dia i matar, què, 50 bèsties? És molt heavy, això, tio.
Però si tu també caces.
Collons, no és el mateix, eh?
A mi em va passar una història, tio. Era el primer cop que anàvem a caçar, i eren furtius, i mi germana, i jo capficat amb que volia caçar sí o sí, i ella només em deia que volia tornar a casa. Però és que em vaig trobar un isard, cara a cara, i el vaig matar, tio. El vam obrir allà mateix. Era una femella prenyada. Em volia morir, t'ho prometo.
Escolten atents el trauma de sobreviure sense família d'en Gabriel, i això dona peu a que un noi de la colla també exposi el seu propi...
Sí, i a més, és una conversa que té com diverses lectures, aquesta conversa. Una és de què parlen els joves, de com un tema va passant, l'aventura o la supervivència d'aquest noi, que és una incògnita per tothom i ell potser l'augmenti o no, ha fet de tota la vida doncs, per sobreviure, o potser se l'està inventant. També pot ser que tots sabem que en un grup de joves, per tenir un cert protagonisme i una certa influència i tenir d'alguna doncs, manera doncs, aquest valor del grup, un pot augmentar la història, pot augmentar les anècdotes que tinguin valor en el grup i potser això sigui una altra explicació. I aquest noi, amb aquest tema, es comença a parlar d'un tema que ell sí que té una història, no? Té una història que li va afectar, no? O que és el tema de matar, el que és el tema de, bueno, determinades temàtiques vinculades a la gent jove que són una preocupació per ells, no?
Gabriel intenta esbrinar què va passar.
He tornat a veure les cintes. Que ens ho passàvem de puta mare, no? Portava tot arreu.
Bueno, abans teníem més diners.
I què més fèiem amb el pare?
Ja ho has vist? Te canses?
Ja, però normalment amb el pare aquí al poble què fèiem?
Jugar a futbol? Esquí?
I què més?
Os gustava mucho ir a nadar al pantano en invierno.
I què més?
Escalada.
I què més?
No sé. Què quieres saber?
Ara crec que començo a recordar altres coses.
Els records bonics, Maria, passen per damunt de la veritable relació i del trauma que es comença a intuir.
En aquesta conversa s'intueix que el fill té molts dubtes i és i què més cada cop més agressiu, un to més elevat per damunt de totes les belleses i de totes les intents de records positius que està descrivint-li la mare, no? I què més li està dient? Digue'm la veritat, qui era el meu pare i què és el que va passar. I no surt d'una manera clara, en cap moment d'una manera explicitada, no? I això és el que està demanant el fill. L'oblit té un sistema defensiu a la ment, no? I l'oblit és una manera de protegir-nos de les coses desagradables, dels traumes que hem pogut viure, no? Però allò es queda retingut en algun lloc del nostre cervell, del nostre cos, no? Té una traducció molt corpòria, molt, molt emocional. Llavors, d'alguna manera, s'ha d'expulsar, s'ha d'explicitar o s'ha de poder expressar, no?, d'alguna forma. En aquest sentit, els bons records, el positiu, pot contrabalancejar o pot contradir tota la part negativa.
Els silencis s'acaben trencant amb noves dades del passat.
Però què va passar?
Et van perdre i el Lluís es va quedar buscant-te mentre el meu pare tornava per demanar ajuda. Crec que era aquí.
I llavors?
Al cap de dos dies va deixar d'anar avall i el meu pare el va trobar. No és bona idea, això, tio.
Però què collons fotia aquí a un nen de 9 anys?
Que això és el teu pare, caçar.
I tu on estaves?
A mi el meu pare no em portava de casa quan era petit. Va venir els tres sols. El teu pare era especial.
Com especial?
Com pots recordar-te de mi i no d'ell?
Però com pot ser que ningú em parli d'ell?
Doncs perquè no hi ha res bo a dir. Si no te'n recordes, doncs t'asseguro que és millor...
El teu pare ve que és un bestet a l'estimes, no?
El meu pare et va buscar sense parar durant 5 dies. 5. Nevant. Va estar a punt de no tornar i quasi se li congelen els dits. Estàs fent el mateix que fèieu sempre. No entenc per què el defenseu.
Com que el defenseu?
A l'hospital ja ningú es creia que l'Ena i tu tinguéssiu tants accidents.
L'amnèsia dissociativa pot tenir a veure amb aquest trauma de maltractaments infantils?
Sí, d'alguna manera és una forma de protecció o d'autoprotecció. El cervell, la ment, té una capacitat per compensar el que ens passa, no? És com si deixes de parlar o si tens una part del teu cos que deixa de ser funcional, no? L'altra part compensarà aquesta, d'alguna manera, doncs faràs més esforços de tal forma que amb la mà, que amb la cama de l'altra part del cos podràs quasi substituir el que no pots fer amb l'altra. I amb el deixar de parlar o el deixar de veure s'ha vist que el cervell compensa amb altres àrees. Pues lo mateix en relació a les vivències viscudes. D'alguna forma, quan està aquesta vivència, a l'oblit, el deixar-ho en algun lloc, està en algun lloc del cervell allà, però no està mostrant-se constantment, té un efecte doncs, de protecció, de que ens permet viure. En aquest sentit, hi ha alguns escriptors, alguns psicòlegs que expliquen, no?, el com han pogut viure després d'un estrès, d'un fet tan traumàtic com l'estar en un camp d'extermini o en un camp de concentració, no? I és perquè no s'està visquent constantment amb el que és aquest maltracte, no?
Continuarem en el proper capítol analitzant la pel·lícula La propera pell. Maria Palacín, serà fins llavors. Gràcies.
Gràcies.
Compartim emocions a la xarxa amb Montse Hidalgo.
El més calent a l'aigüera.
I amb la Montse Hidalgo i la doctora Maria Palacín a l'apartat d'emocions, arribem ja quasi a falta de pocs segons, al punt de les 12, moment que començarem ja el que és la segona hora de El més calent a l'aigüera.